Hola a tots i a totes. Estem aquí amb Amat Baró, traductor del poemari de Paul Verlaine, poemes de Saturnines. I bé, volíem que ens parlessis sobre Paul, que ens parlessis sobre tu i que ens parlessis una mica sobre els poemes.
Ahà.
Llavors, per què hem de llegir aquest llibre? Per què és interessant tenir-lo a les mans? Què ens pot proporcionar?
Doncs mira, Paul Verlaine, que és un dels poetes més... amb més fama de la història de la literatura, no havia sigut mai traduït al català amb una obra completa. I és el primer cop. I doncs bé, aquí hi ha poemes que han marcat generacions i generacions d'artistes, de persones, d'estudiants, a França i a tota Europa i a tot el món.
Què et va portar a decidir? Vaig a traduir els seus poemes i a fer que arribin a la població catalana, que és...
Doncs mira, jo vaig tindre des de molt jovenet inclinació per llegir Verlaine, perquè és una poesia d'una bellesa... molt, molt, molt pura, i és molt important amb ell la música, no? La música del vers, i jo més o menys la intuïa, però no acabava d'entendre-la del tot perquè no era la meva llengua. I aleshores, per poder entendre-la allò perfectament, vaig decidir que havia de traduir-lo, aprendre bé el francès i traduir Verlaine, i així va ser.
Vas aprendre el francès amb l'objectiu d'arribar algun dia a traduir la seva obra?
Sí, 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 sens dubte, sí. Sí, sí, així va ser.
Una passió, una vocació pels seus poemes.
Exacte, sí, sí, sí.
Què transmeten els seus poemes? Què sentim quan llegim?
Doncs mira, sentim un sentiment de estar en contacte directe amb la bellesa i amb la frivolitat. Que la frivolitat és l'estat dels déus, perquè tu fixa't que els homes sí que, i les dones, les persones humanes sí que ens posem molt seriosos i molt transcendentals parlant de temes, però per què? Per arribar a una solució. En canvi, els déus, que ja ho saben tot, no es fiquen mai seriosos ni transcendents perquè no han d'arribar a cap solució. I què fan? Festejar, passar-s'ho bé, disfrutar i beure vi, i enamorar-se i besar-se. Doncs la poesia de Verlaine és la poesia que farien els déus. És una poesia només bella i només frívola, sense dilemes existencials. I això és meravellós.
I a ell, a Paul, què el va portar a escriure? Quina és la seva vida o quina és la seva biografia?
Uf, doncs
que
mira,
fa que digui, vaig a escriure, vaig a posar aquests poemes?
Sí, doncs és tot el contrari. La seva vida va ser molt... molt atormentada, va tindre molts problemes per viure en societat, per tindre una feina, per tindre una família, tot li produïa grans mal de caps. Però, en canvi, a dintre seu sentia una música harmònica absolutament contraposada amb el que la música que li oferia la societat, i si la seva vida era plena de tensions, la seva poesia era tot el contrari, plena de delicadesa, no? En aquest sentit, aquest contrast és molt interessant, i també és molt interessant per entendre el segle XIX, el romanticisme.
Un reflex, poder trobem en aquest poemari.
Sí, 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 sí.
De la societat, o...
D'una societat que comença a ser industrial, burgesa i capitalista. Mm. I que el poeta, si fins aleshores havia viscut doncs de la mà de l'aristòcrata o a la cort, tranquil·lament, en aquest moment el poeta el fan fora i ha de guanyar-se la vida com pot.
Ens has explicat que has après francès per traduir amb l'objectiu. Llavors, com ha estat aquest procés? Un procés difícil, fàcil, quants anys?
Doncs bé, ha sigut una cosa paulatina i també inconscient, eh? És a dir, jo començo a llegir a Verlaine, doncs cap allà als 15 o als 16 anys, i aleshores el continuo llegint, doncs també estudio francès pel meu compte a la universitat, tal, i doncs això ha sigut un procés gradual de, no sé, potser de 20 anys, no? Sí.
20 anys. Ens parles d'una poesia moderna, d'una poesia poètica, amb melodia.
Mm-hmm.
Com ho podem descriure, tot això? Com ho podem enfocar en una França, en un context històric en què Paul va escriure la seva obra?
Doncs tu has de pensar en el modernisme, és a dir, aquelles persones que, com t'he dit abans, de sobte no estan d'acord amb un món industrial, mercantilista i basat tan sols en l'economia, i que decideixen que la vida ha de ser bonica, però tot ha de ser bonic. Si tu vas doncs, a les cases dels arquitectes modernistes catalans, no? A les cases de Gaudí, fins i tot els poms de les portes han de ser preciosos. Doncs això, fer de cada detall de la vida que sigui ara i aquí bonic. No?
Una melodia que deies lligat amb la música.
I això és una gran revolució, de dir, no, ara la meva vida serà bonica. No només en un moment, no, sempre i amb tot, no? Això és una gran revolució.
Mm. I alguna paraula que vostè hagi pres llegint Verlaine en francès i que li hagi quedat, que representi alguna cosa?
Doncs mira, m'agrada com comença un poema que és molt famós que diu de la douceur, de la douceur, de la douceur. Jo pensava que volia dir la dolçó, la dolçó, la dolçó, però no. Vaig aprendre que en francès, doucement, quan te diuen doucement, vol dir a poc, no? I aleshores ell diu, és de la douceur, ell diu, jo ho he traduït a poc a poc, a poc a poc, a poc a poc, perquè ell li diu amb una estimada, diu, tranquil·la dona, no vagis tan de pressa, eh? I fem durar els prolegòmens, i encara que sigui mentida, fes-me unes promeses que trencaràs demà, no?
Era un romàntic.
Oi, molt, molt. Un idealista i un sentimental. Per això va viure tota la vida amb el cor trencat.
Escriu sobre dones. Escriu sobre...
Molt, 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 molt. Sobre l'amor escriu constantment.
Quina visió té d'ell?
Absolutament idealista. Ell voldria una dona que l'entengués i el cuidés en cada mal de cap, en cada angoixa existencial. I que trobava? Doncs una dona que anava per feina, tu. Que necessitava cada mes un sou a casa, eh que sí? I no la va trobar mai, aquesta dona. Mai. I clar, doncs la seva vida va ser això, va ser una lluita entre el que ell projectava ànima endins i el que ell es trobava món enfora.
Clar. Era una mica de fugida, no? D'aquesta societat industrial que ens descrius,
sí, sí, sí.
Francesa, i trobar una mica de bellesa, d'harmonia.
Sí, era un idealista. Ell volia, com els modernistes, volien el món espiritual deslligat de la religió, el volien aquí i ara, i es van fotre una patacada, perquè clar, això és impossible.
Quin queda d'ell a França?
Molt, molt. Fixa't que la cançó popular francesa el continua cantant. Les seues cançons, com que és un poeta tan melòdic, que té un vers tan... No? Les sanglots longs de violon de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Tout suffocant et blanc, et quand sonne l'air, je me souviens des jours entiers et je pleure. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ça, de là, pareil à la feuille morte. Clar, això ja està fet. Agafa un cançó, un cantant, ja ho té fet. Només hi fica una mica de melodieta i ja està. I l'han cantat des dels autors dels anys 20 fins actualment, que el continuen cantant, el Serge Gainsbourg, el Brassens, no sé, un munt de gent. I fixa't que aquest poema que t'he dit ara, que és la Chanson d'Auton, va ser utilitzat per les forces aliades, per la resistència francesa, a la BBC, com a clau per iniciar el desembarcament de Normandia, que va iniciar doncs, la fi de l'ocupació nazi d'Europa. O sigui, aquest poema seu va ser el que van utilitzar les forces aliades per entendre's. Imagina't si és important aquest poeta.
I aquest estil de vers que ens acabes de recitar ara, per un cantant molt bé, però per tu com a traductor és una dificultat...
Absoluta. Clar, absoluta. El plor sens fi d'un violí de tardor em clava el cor el seu acord de llangor, i tot cremant i pàl·lid quan sona l'hora vaig recordant el vell antany i el cor plora, i em vaig desfent amb el mal vent, se m'emporta d'aquí, d'allà, semblant a la fulla morta. És dificilíssim. Però clar, si les coses són fàcils tampoc no tenen gràcia, no? Això és com quan una noia és fàcil, vull dir... El que té gràcia és que t'ho haguis de currar, no? Clar, aleshores...
I és un dels difícils, no?
Com?
És un dels difícils.
Molt, molt difícil, de posar-li la música, de posar-li la rima.
Clar.
Però aquesta n'és la gràcia.
Un repte personal,
sí,
per
i tant,
vostè.
I tant. Sí, sí.
I què més ens pot parlar de la seva vida amb la literatura, la seva?
La meua?
Sí,
sí.
La teva.
Doncs bé...
Quin lligam hi ha?
Bé, jo vaig néixer en una casa d'artistes on eren músics, escriptors, una casa plena de discos, de llibres, i per tant, des de ben jovenet, doncs el meu ofici ha sigut el de fer versos, el d'escriure i el de relacionar-me amb el món de les idees. No sé fer res més. A mi quan la meva dona em diu me pots canviar la cortina? No puc. No en sé, és que no en sé. M'agradaria, però no en sé.
La veritat és que no.
Però en canvi, si em dones
un paper i un boli.
I la metafísica d'Aristòtil, hòstia, te trac moltes idees, ho llegeixo com si fos un llibre d'aventures, no? I els llibres d'aventures també m'agraden molt. He publicat uns quants llibres, en publicaré uns quants més, i doncs sempre vaig amb una llibreta pel món escrivint el que vic.
Home, i ens has recitat aquí, perquè la gent que ens escolta no ho sap, però ens has recitat a Berlín i a la teva traducció i l'original totalment de memòria, o sigui que ja el tens com superinterioritzat.
Sí, sí. És molt important saber-se poemes de memòria, és molt important.
Sí?
Sí.
I complicat, eh?
Expliqui'ns, perquè considero que és important per un treball de memòria, per tema...
Per un treball de memòria, per compartir amb la gent que t'estimes i amb la teua comunitat, per compartir un patrimoni que ens uneix i que ens vincula a l'art i, per tant, a la bellesa i l'espiritualitat, no? I saber-te aquestes coses de memòria no ve de necessitar cap pantalla ni cap buscador informàtic, és confiar en l'ésser humà.
No sé si te'n recordes del primer poema que et vas aprendre a memòria. O alguna cosa que signifiqui molt per tu tenir la presa de memòria, que et vagi bé recordar-la sovint.
No, jo vense molts de memòria, vense molts. Dels primers que em vaig aprendre va ser el del... és quan dormo que hi veig clar del foix, sabeu?
No,
és quan plou, que ballo sol, vestit d'algues, arriescat, hi ha un bany de mar al revol i un tros de cel escarlata, un ocell fa un giravol i trau branques una mata, el casalot del pirata és un ample girassol. És quan plou, que ballo sol, vestit d'algues, arriescat, i continua.
Té una manera especial de recitar poemes. Com s'aprèn al llarg dels anys?
Doncs mira,
fa propi?
Jo, el meu pare és cantant. El meu pare és cantant, és músic, és un joglar, que s'ha passat la vida als escenaris, i jo com a fill seu també. Aleshores jo vaig començar a recitar com si cantés amb un grup de rock també. I així he seguit, perquè em penso que la poesia necessita de certs professionals, agafem-ho entre cometes, que sàpiguen transmetre-la al públic com un fet comunitari que és. La poesia només al llibre es redueix a una minoria massa selecta. I jo em penso que portar-la al carrer, amb aquest treball de rapsòdia, portar-la a la taverna, portar-la al bar, portar-la a la ràdio, doncs és molt important.
Perfecte, doncs, Amat Baró, traductor dels poemes saturnians de Verlaine, moltes gràcies per passar per Ràdio Capital i demostrar-nos la teva passió per la literatura. Moltes gràcies.
Un plaer i gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.